Soc Pere Massana, Parada i Fonda, i crec que la cuina podria ser l'esperanto del món.
Parada i Fonda, com cada setmana, obrint el millor de la gastronomia de Girona i comarques, parlant de cuina, però també avui molt de producte, parlant, per exemple, en aquests primers compassos d'un producte típic de la tardor, les castanyes, anaps i cols. Yolanda Bustos, Jordi Ávila, ens parlen precisament d'aquest producte tan nostrat i que, en coincidir amb les fires de Girona, s'universalitza la nostra ciutat. Però també tenim uns minuts per parlar d'un altre producte, és el món de la poma. Estan ja a les darreries de la collita d'enguany. Avui parlem de la IGP Poma de Girona amb Venanci Grau, que és el seu màxim responsable. Parlem de la poma de Girona, també de la seva exportació. Tindrem també uns minuts per apropar-vos una campanya gastronòmica que encara sou a punt de tastar. Viatjarem a Lloret de Mar, parlarem d'aquesta campanya gastronòmica de la cuina del peix de l'art, que ha arribat enguany a la 11a edició i prop d'una trentena de restaurants hi prenen part. En parlem amb Josep Franco, tindrem també la visita d'un jove que ha estat el qui ha posat en marxa l'enciclopèdia dels bolets. Cetapèdia és una enciclopèdia al voltant dels bolets que podem trobar a casa nostra. Avui en parlem amb Pasqual Arnau. Tindrem també uns minuts per parlar de l'actualitat, d'allò que ens porta al món de la cuina, i com sempre començarem d'aquí una estona amb les millors recomanacions, aquelles que us traslladem cada setmana des de la nostra agenda. És el que podeu trobar aquí, si trieu i remeneu, al Parada i Fonda. Tan sols ens resta desitjar que vagi de gust.
Parada i Fonda, un programa amb molt de sabor.
Anem a pams, doncs, com dèiem, parlant amb d'aquestes propostes gastronòmiques que ens arriben a casa nostra, coincidint amb aquestes jornades. Parlem amb d'aquestes 11es jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art que continuen celebrant-se a Lloret de Mar. Una trentena de restaurants us ofereixen aquesta possibilitat. Mentre que a Palafrugell arrencaven, i ho explicàvem la setmana passada, les jornades gastronòmiques del Niu, en diferents establiments de restauració de tota la geografia de Palafrugell. A Palamós celebren la segona edició del Palamós Gastronòmic, i a Sant Feliu tenen també una nova edició de les ganxotapes. Però encara més, podeu visitar també, en aquest cas, Llagostera, que continua celebrant les jornades gastronòmiques de la cuina del bolet en diferents restaurants de la localitat. A l'Estartit continuen celebrant-se les 8es jornades de la poma a la cuina, de la que ja us n'hem parlat en aquest mateix espai. I Arbúcies acaben d'arrencar la 21a edició de les jornades gastronòmiques del bolet, la caça i la castanya. I encara més, a Calonja també podeu assistir a la celebració de les jornades gastronòmiques de l'Escamarlà. I per acabar, una recomanació: fins al 30 d'octubre, la segona ruta del Vídeo Catalanes a la comarca de la Garrotxa. Són algunes de les recomanacions que volíem traslladar-vos des de l'agenda d'activitats del Parada i Fonda. Tan sols en resta que us vagi bé aquest cap de setmana, gastronòmicament parlant.
La millor cuina tradicional al Parada i Fonda.
Naps i cols, un contrast de sabors amb Yolanda Bustos i Jordi Ávila.
I cada setmana, com us dic, el millor moment per obrir el programa vam considerar que ho féssim amb aquesta secció. A vegades contraposant idees, a vegades amb idees coincidents, que intueixo és el que avui els proposarem. amb Iolanda Bustos, arribada des del restaurant La Calèndula. Bon dia.
Bon dia.
Amb Jordi Ávila, gastrònom, bon dia. Gastroactivista, bon dia.
Molt bon dia tinguem.
I continuem, jo no sé com avui determinar-ho, perquè fruit sec no és.
No és, no.
No.
No. Eh?
Mm-hmm.
És una llavor, sí. Però és fresca,
llavor, doncs.
Perquè quan és seca és incomestible, no, s'ha
clar.
de remullar.
S'ha de remullar, si no després, sí.
I parlem d'aquest producte tan nostrat. De la, jo diria ja de la cultura catalana, també de la gastronòmica, però sí que sí. En l'àmbit de la cultura catalana, i sobretot clar. Dels gironins també, perquè no concebem Fires de Girones i la Diada de Tots Sants sense aquest producte que parlem avui, que és la castanya.
Clar. Que és típic i tòpic d'aquests dies de festa major a Girona.
Clar, exacte, les castanyes, aquesta olor, bueno, que tothom torra castanyes, no? I que sembla que si no has menjat castanyes, sembla que ja no fas fira,
exacte,
no fas tardor, no?
Avui aniré al pregó i segurament aniré amb una paperina de castanyes.
Fantàstic. Escalfarà les mans, ben segur.
Aquest
escalforeta que dona les mans és
agraït. I escoltarem bona música amb la principal de la Bisbal, amb la qual cosa...
Sí, sí. Jo us haig de explicar una cosa. Jo era, bueno, sí, ja menjava alguna de castanya i tot això, però quan vaig conèixer en Jacint, el meu home, doncs me diu, clar, ell, què passa, que no feu la castanyada? O sigui, a casa amb la família s'ha de fer la castanyada,
saps?
Jo no tenia tradició de fer-la a casa, així al col i tot això, quan anaves a l'escola sí que ho feies, però a casa fer dinar familiar amb castanyada, saps? Doncs que l'avi torrés les castanyes, jo això no havia... I ells a Tona, clar, són d'Osona, i en allà ho tenen molt arrelat a la família, que és un dia de família i castanyada, saps? I jo dic, uau, i estava com quasi depressiu de que no féssim la castanyada a casa. És a dir, que ara ja farem, a partir d'ara continuarem amb la tradició.
A casa l'hem feta fins i tot quan érem la Txelo i jo sols, allò per ella i per mi, ens fèiem les castanyetes, un parell de moniatos
també, sí,
ben
sí,
posats
i,
al forn.
I per veure què agafava, per veure?
Indiferent, garnatxo,
ah, sí?
Moscatella.
Vale. És que ara anava aquí. Jo dic, a veure què ens posarà.
El que preferís sí, el consumidor. A veure, jo no sé el Jacint, però jo tampoc em dediria la castellada sense
un bon moscatell.
O el moscatell.
Sí, no, i tant.
I entendre la castanya també com un producte també per afegir a segons quins plats de la cuina catalana, com poden ser els plats de casa, un bon civet de senglar amb castanyes o...
Sí, sí, amb els plats així, sobretot els de casa, perquè clar, ja lligues tot el que és el bosc, no? Però llavors també en pastisseria, també, no? Vull dir, en pastisseria també podem fer, a part de les marron glacé que ens venen aquestes de francesos, no? Que és una més tradició francesa, però aquí doncs tenim molts pastissos de castanyes combinats amb xocolata, vull dir que hi ha cosa,
el marron glacé, escolta, continua sent allò una, joia... un dels productes pels que tinc especial devoció. Fins i tot em vaig buscar la recepta.
Ah, sí?
I aquest any, amb una mica de temps, perquè Narita ja els hi dic molt de temps i moltes hores, no continuades, però
ja.
En diferents dies m'aproposo fer marró glacé i després acabar-la allò amb un toc de xocolata bitter,
on ja...
que ja és el sumum del sibaritisme.
Sí, tant.
I ja us explicaré com
I amb la Iolanda, a micro tancat abans d'entrar als estudis, parlàvem de que també s'està innovant, o s'ha innovat fa un any enrere, amb aquest producte que és la castanya. I han hagut valents que han fet una cervesa de castanyes.
Què dius,
i són
ara?
Valents de Viladrau, i és en Quim Soler, del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau,
sí.
I s'han atrevit, amb l'assessorament de que sé que la mà d'en Pep Noguer hi era per allà, i se n'han sortit i continuen fent producció d'aquesta cervesa de castanyes, i que millor que una cervesa d'hivern que porti castanyes.
Fan
no?
cervesa i fan altres productes, no? També elaborats amb castanyes, fan diverses coses, no?
Sé que el Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau s'hi posen les piles, i sé que fan algun paté, si no m'equivoco, si no que ens corregeixin, que ens ho facin saber, i com a últim innovadors, que som conscients, és aquesta, la cervesa artesana de castanya.
Caram, tu l'haurem de tastar,
jo acabo de descobrir també que hi ha algú que fa... per persones celíaques.
Clar, amb la farina.
Pa de farina de castanya.
Clar, la farina de castanya, llavors doncs
fan... Que ha de sortir un pa dolcet, eh?
Dolcet, sí, tot peculiar.
Aquest també l'haurem de tastar, doncs.
De fet, no és una cosa... Aquí sí que és relativament nova, però em diuen que és la illa de Sardenya, que sembla ser també, i a Còrsega igual, hi ha molts castanyers.
Sí.
És força tradicional...
De fer el pa de castanyes en allà.
Amb
la castanya.
Amb farina de castanya.
Sí, sí, sí. Sí.
I aprofitar i encoratjar que aquí al voltant de Girona, o a la vora de Girona, per dir-ho d'alguna manera, tenim boscos de castanyers, com és d'aquí cap amunt a la Cellera i aquesta part d'aquí.
Anglès i tot això,
sortir amb la mainada a recollir castanyes
ja
i passar
veu,
un matí
sí.
al bosc i poder tenir sort i no només trobarem castanyes, sinó que també trobarem
algun bolet.
que al matí pot ser un bon festival. Pot ser
sí,
profitós.
Sí, 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 sí.
I després gaudir d'aquestes castanyes al forn, al caliu o allà on
estava pensant aquest, un parell de receptes. Aquesta, la de el marron glacé, que és relativament fàcil fer-la, no necessites res més que castanyes, aigua i sucre.
Mm-hmm.
I l'únic que és un procés de 6 dies continuats on allò agafes, poses en un ansat amb sucre, fent un almíbar, allò en quantitat generosa, les castanyes, i que vagin bullint una estoneta, uns 20 minuts, mitja horeta el primer dia, l'han de deixar reposar, que descansi tota la nit, l'endemà tornes a repetir l'operació, les tornes a escalfar, que tornin a bullir una estoneta, un quartet, 20 minuts, i així fins a 6 dies. I jo deia, ostres, això no es fa malbé, això, sense posar-ho a la nevera.
Ja,
i tal.
Ja. No, el sucre.
El sucre és el conservant. Vaig manifestar la meva més supina ignorància i una gran descoberta i aquest any ho penso intentar. No sé com sortirà, però ja us diré com ha anat el resultat.
Vinga.
Més que dir-vos, ho tastarem.
Ho tastarem,
llavors
fantàstic.
Pelaràs per pelar les castanyes en fresc,
sí.
Va molt bé posar-les al congelador primer.
Ah, sí? Veus? Això
sí,
no ho sabia.
Sí, perquè així després les pots pelar millor. Perquè si no, clar, si no són cuites, costen molt de pelar
clar,
les
aquella
castanyes.
Aquella lamineta de fusteta, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Un toc de congelat deu quedar ben,
doncs
ben trempada.
Aquella, sí, llavors amb el congelat doncs li surt més fàcil. Jo això ho dic per les... Qui vulgui fer no, una miqueta doncs, a casa,
molt
és una
bé.
Facilitat.
Fantàstic. Fantàstic, el consell.
I una altra recepta magnífica és conill amb castanyes.
Ha de ser bo també això,
amb unes herbetes, una mica de farigola, una mica de romaní, res més, un sofregidet de ceba.
Molt bé.
El conillet, un bon raig de generós de vi blanc i com si fossin patatetes,
les castanyes
que vagin...
Que les has de posar una mica al final, no? Perquè si no es desfan molt, no? També, sí, sí, sí. Jo vaig fer l'altre dia una amb salsifins i vaig posar castanyes i les vaig posar una mica massa d'hora i se'n van desfer una mica. Vaig pensar, ai, no has trobat el punt, no? Però vull dir que
doncs
al
vinga,
final...
Doncs vinga, ja que estem de consells culinaris, ara aquests dies de fira, i crec que és per totes les butxaques també aquest, un llom farcit amb unes castanyetes i una mica i uns deuets de poma, també, producte de temporada dintre, crec que pot quedar fantàstic.
Oh, i tant.
Un àpat de festa major. Doncs escolteu, amiga i amic, que ho deixem aquí, tornem divendres vinent, si vosaltres voleu, amb més producte i més recomanacions.
Oh, i tant.
Fins la setmana.
Bon
cap de setmana.
Igualment.
Naps i cols, amb Iolanda Bustos, cuinera del restaurant La Calèndula, i Jordi Ávila, activista gastronòmic. Parada i Fonda, el programa gourmet de les comarques gironines.
Descàrregues i creixent, com us dèiem en el nostre sumari, parlem ara que és el temps, bé, no sé si era el temps, perquè després de dies de fred diuen que això dels bolets es pot tallar, però us recomano una app, una aplicació, que us podeu descarregar si és que sou usuaris d'Android, del sistema Android, i a més aficionats en això de la cacera de bolets. Diuen que va camí de convertir-se en l'enciclopèdia de bolets. Com a mínim, a casa nostra ja ho és, perquè deuen haver-hi totes les varietats de bolets descobertes. El seu responsable és Arnau Pasqual. Bon dia, benvingut, Arnau.
Hola, bon dia, bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vostès.
I com naixia Cetapèdia?
Doncs miri, neix des de fa un any. Vull dir, jo sóc una persona que sempre ha anat a buscar bolets i amb la família de petit ja teníem el costum i miri, jo sóc desenvolupador d'aplicacions informàtiques i vaig dir, bueno, per què no, fem-ne una. I l'any passat ja vaig voler començar a fer-ne una, però la temporada és curta i no vaig arribar a temps. I van dir, bueno, per la següent ja estarem preparats.
I si jo em descarrego la teva aplicació, què trobaré?
Doncs trobarà una enciclopèdia de bolets, més una miniciclopèdia actualment que una enciclopèdia de bolets, però força completa, de més de 500 fitxes de bolets diferents, catalogats a diferents categories, dels més bons als més tòxics.
L'objectiu és que el caçador de bolets pugui identificar amb més facilitat si el bolet que acaba de trobar és tòxic o no ho és.
Sí, no? L'objectiu és acostar una mica més al món dels bolets per la gent que hi entén poc i per la gent que ja hi entén força. Jo hi entenc una mica, no sóc un expert, i fins i tot jo he trobat coses interessants que no sabia. O sigui, la idea és aquesta, acostar més al boletaire o al possible boletaire als bolets cap ell mateix.
De fet, em diu que teniu una part de la informació que ha estat cedida precisament... Sí. Per un micòleg reconegut, no?
Bueno,
un aficionat.
Un aficionat a la micologia, sí. Sí, efectivament, ho volíem fer bé, volíem tenir una bona base, vam demanar-ho, agraïm, evidentment, tota la seva col·laboració, està a l'aplicació, i gràcies a aquesta base, doncs jo, a partir d'aquí, he creat tota l'aplicació, la manera d'ensenyar la informació i tot el que comporta.
Escolta, i es produeix allò, intercanvi d'informació?
No, no és com la Wikipedia que pots editar. Va. No, el que nosaltres volem fer és una cosa seriosa, no dic que la Wikipedia no ho sigui, però volem, quan parlem de bolets, parlem també de bolets tòxics. Aquí volem ser molt curosos amb el tema, intentem de ser curosos al tema, fins i tot, bueno, nosaltres recomanem i tothom recomana que davant del dubte ignoris, però intentem de que el dubte sigui menor.
Sí, allò de que si no el coneixes, deixa la terra, sí. Que és on millor està.
Sí, efectivament. Tot i així, tenim una secció de confusiones en les fitxes de bolets en què te diu, escolta, mira, aquest bolet que hi ha aquí, la teva fitxa, és bo, però cuidado, no el confonguis amb aquest, que seria possible. Aleshores, tu pots comparar. Tot i així, és una ajuda, no és la Bíblia. Vull dir, si tens dubte, ignora. Però sempre hi ha totes aquestes ajudes intentant donar-les.
Escolta, i consells gastronòmics també de com consumir els bolets, sí, que acollim, sí, que aquest és un programa gastronòmic.
Sí, aviam, sí que hi ha consells. En el món dels bolets, molta gent ho sap, hi ha bolets molt més bons que altres, més gustosos que altres. Això reflecta l'aplicació. L'aplicació té una petita secció de com cuinar-los, quin és el consell. Hi ha bolets que t'aconsella... fer-los d'una manera, altres, com que no són tan gustosos, barrejar-los amb carn, etcètera, no? Sí que hi ha un toc. Tot i així, volem actualitzar tota aquesta informació ja per la temporada que ve, perquè ja no arriba, amb receptes per cada bolet, sí que volem fer, sí.
És a dir, periòdicament anireu incorporant, preveig, noves seccions a dintre aquesta aplicació, no?
Efectivament, sí, senyor.
Escolta, i quantes descàrregues portem?
Pues per ara en portem 750 i pico, almenys aquest matí és el que deia. Portem des del 5 d'octubre actius i aviam.
Doncs no està malament, no?
No.
Podeu estar feliços. Escolta, com l'hem d'anar a buscar a Google Store?
Cetapèdia.
Cetapèdia i punt.
Es posa Cetapèdia i allà mateix.
Està en llengua castellana?
En aquest moment està en llengua castellana perquè les fitxes són d'en Javier Ubillos, que és de la, sí, Cofradia Basca. Tenim intencions de poder traduir tota aquesta informació, però clar, com que la temporada de bolets és curta, els canvis ja serien reflectits per l'any que ve. Però sí, tenim intencions de poder-ho fer.
Escolta, i ara em deixes intrigat. El Javier Ubillos és basc. Dic, les receptes que... i les recomanacions de cuinar-les són d'aquí o són basques?
No, jo crec que més o menys ens agrada la gastronomia a tot arreu de forma similar, però no s'amoïni perquè ja he vist jo algunes receptes i és com les faig jo, eh?
Doncs escolta, moltes gràcies per tirar endavant un projecte com aquest i una eina, valuosa, més que res tenint en compte que l'any passat, per exemple, una xindana de persones es varen intoxicar per no saber ben bé què collien.
Sí, ja dic que davant del dubte ignorar, és una eina que intenta ajudar, però amb calma.
Si els coneixeu, agafeu-los.
Exacte.
Si dubteu, millor que ens abstinguem de posar-lo ni tan sols del cistell, que a vegades per contacte també contaminen.
Bueno, sí. Sí, sí.
Doncs, Arnau Pasqual, que moltes felicitats. Escolta, i ja estic amatent a les properes notícies del Cetapèdia i a totes les possibilitats que m'ofereixi gastronòmicament parlant, la vostra enciclopèdia de bolets.
Molt bé, moltes gràcies.
Felicitats.
Gràcies.
Els millors xefs, restaurants, productes, fires i rutes a Parada i Fonda.
En el nostre sumari us dèiem que ens trobem al pic ara d'una bona temporada, em diuen els entesos, en el producte, un dels productes estrelles de Girona. De fet, té denominació, és poma de Girona, i sota la carpa, la xupluc, el paraigua de poma de Girona, no hi ha una poma, n'hi ha un munt. Mireu, avui parlem d'aquest producte que és molt valorat fora, que jo intueixo comença a ser valorat també a casa nostra, i en parlem precisament amb el president de Poma de Girona, Venanci Grau. Senyor Grau, bon dia.
Hola, bon dia.
I cada cop és més valorada també a Girona la poma?
Sí, el producte, juguem amb un avantatge, és que davant de la situació actual que estem, ens repagueu una mica cap a casa, i els productes de proximitat ens semblen millors i som conscients de que no cal anar molt lluny a buscar coses bones, que els tenim a casa mateix. I el cas del poma és un exemple clar, que no cal anar a buscar pomes a Itàlia o a Sud-amèrica o a Sud-àfrica, que aquí en tenim bones i molt bones. Per tant, hem de consumir-ho d'aquí per ajudar la gent d'aquí que funcionin i tirin endavant.
Jo no sé quantes varietats de pomes conreen aquests moments a les comarques gironines, però de ben segur un munt, no?
Sí, no hi ha tanta variació, perquè al final ens hem especialitzat en 6 varietats. 4 estan reconegudes per la indicació geogràfica protegida Poma de Girona, que són el Rioja Gala, el Red Delicious, que és la vermella aquesta que coneixem tots, la Golden, que ja n'acabo que explicava, i el Granny Smith. I llavors tenim com dues varietats més que han sigut més tardanes, o sigui que són més d'incorporació més recent, que són la Fuji i la Pink Lady. Són pomes també molt bones, però que en el seu moment no es van reconèixer perquè no tenen tradició a Girona, però en tot cas estan guanyant mercat, estan guanyant producció, i al final les mateixes empreses fan les 6 varietats d'una forma bastant indistinta.
De fet, la Fuji ja té una trajectòria més dilatada, la Pink Lady és allò que en diríem una varietat més aviat novella,
totalment novella,
que fa poc que s'incorporava. Amb tot, deixi'm ser una mica crític, senyor Grau, hem perdut algunes varietats típiques i tòpiques. No sap el que costa trobar la poma per fer el farcit de l'Empordà.
Sí, però digui'm que necessito d'una poma per fer el farcit a nivell científic, i segur que la tenim.
Que em diu en Pere sempre. O aquella, com n'hi deien, la poma
del Ciri.
Del Ciri,
sí.
Que jo recordo de la meva infància, i em deien, home, encara hi ha algú que la conrea.
Sí, però la poma del Ciri tenia unes connotacions molt positives, perquè jo recordava que una poma que feia, que desprenia molt d'olor, que era tioè, perquè com que no hi havia mitjans per conservar en fred, doncs la gent no tenia a casa, i ui, quina olor que deixa anar. Doncs jo invito a gent que faci el següent gaficón sobre les pomes que hi ha avui al mercat, la deixi fora de la nevera uns dies, i al final també generarà aquesta olor. El que passa és que, esclar, normalment la fiquem al frigorífic perquè la volem més dura, la volem més crocant i amb més sucs. Però si la deixem a fora una vera, arribarem als mateixos resultats. I potser encara millors que les que hi havia abans. Sense despreciar les pomes d'abans, que n'hi havia de molt bones, però tenien unes característiques més prepensades per a l'època, que es conservessin més bé, que duressin més en el rebost. En canvi, ara busquem pomes de gustos més forts, més potents i més, al final, més que tenen més plaer en el consum, no?
Senyor Grau, la IGP de la demarcació de Girona, quantes tones deu produir de pomes?
Bueno, en condicions normals fan 100.000 tones, produïm 100.000 tones. Aquest any estem de bord dels 70-80.000, perquè les malaurades pedregades que hi va haver el mes de juliol a Baix Empordà, però en tot cas estem per ratlla les 90.000 o 100.000 tones de pomes.
I la majoria és per vendre fora?
En aquests moments, i anem en progressió, exportacions va pujant, perquè cada vegada els mercats exteriors... És un tema de segmentació. La pomera fa pomes poroses, pomes petites, el mercat interior no està acostumat a menjar pomes petites, i llavors a fora sí que els aprecien. Doncs, on te bon pomes petites, els hi venem les petites. On te bon poma grossa, hi venem la grossa. I aquest 30% que estem d'exportació estem incrementant, aquest any no perquè ens falta producte, però a la llarga crec que podem arribar a un 40% o un 50% d'exportació tranquil·lament.
Això és molt curiós, això, que em diu que el mercat exterior vol la poma petita. Sí. I això per què és?
Jo crec que, no sé, hi ha moltes raons, però normalment quan, i té una base, podríem dir, científica. Normalment un arbre, com els nens, no? Quan abans no hi havia tan bona alimentació, sempre n'hi havia un terrenadiu que deia, no, fa, un nano que quedava petit, i és aquell nano que havia tingut una malaltia o que tenia més problemes per alimentar-se. I amb les pomes abans també passava el mateix. La poma que quedava petita era aquella que quedava a l'interior de l'arbre, que no hi tocava tant el sol, que estava en una branca que no era tan gruixuda i no arribava tant a la saba de l'arbre, i llavors, per tant, anàvem associant això a menys gust. Això era relativament veritat amb les plantacions d'abans, amb les d'ara no, perquè són plantacions molt equilibrades, a totes les pomes...
S'han esporgat...
Sí, s'han esporgat, es busca que totes les pomes hi toqui per igual el sol, per tant, si volem fer de petites en deixem més a l'arbre, si volem que siguin grosses en deixem menys, per tant, el gust al final és el mateix. És el mateix aliment repartit en més o menys pomes i llavors creix més o menys.
En tot cas, sí que, deixi-m'ho dir, com en els homes, la pell de la poma defineix quina ha estat la seva aventura en l'arbre, és a dir, aquella pell que està una mica més pigallada, que té més... tocs, ni que no sigui tan agradable a la vista, jo els hi faig una recomanació que ens escolten, tastin-la, perquè segurament de l'arbre és la millor poma. És una regla que serveix, aquesta?
Jo diria que moltes vegades sí, a vegades depèn de l'agressió que tingui. Si és una poma que estava acostumada a estar a ombra, si no estava acostumada a estar al sol, i pel seu propi pes, com va creixent, doncs canvia de posició, aquella pell, com aquells estrangers a vegades que venen aquí de vacances, que de la pell blanca passen a l'armeia de cop, pot passar això, i pot arribar a cremar la pell d'aquella poma. No és normal, perquè aquesta poma no ens arriba al mercat, aquesta poma va per fer sucs, però sí que, bueno, no oblidem que és un producte que està fora, que està pendent de les pedregades, de les fredurades, de les pluges, del sol, i a vegades queda curtida, i la presència pot ser que no sigui tan maca com si fos una pell molt fina, però no té res a veure al final amb el gust i amb la qualitat intrínseca de la popa, no?
Escolti'n, si en lloc de ser IEGP Poma de Girona fossin IEGP Poma de, no sé, deixi'm dir, de Toulouse, vostè sap que la regió, el departament, allà se'n diu departament, serien el vaixell insígnia de la producció agrícola. Aquí a Girona comença a ser així, és a dir, el públic gironí cada cop és més defensor de la poma de Girona, més consumidor de la nostra poma.
Estem treballant perquè sigui així, i em sembla que ho estem demostrant, no publicitant-ho, que també ho fem, sinó comprovant-ho. Hi ha gent que fa proves empíriques de consum i veu que la poma de Girona té un gust, i sempre el mateix gust, i un gust que el satisfà i molt lligat al nostre territori, ho identifica i llavors ho busca. Costa molt que a partir d'un producte busquem la marca i amb aquesta marca tornem a anar al producte. Amb Poma de Girona em sembla que hi som, segur que hi som. A nivell de distribució de professionals de la distribució de supermercats ho tenen molt clar que és així. I a nivell de consumidor, bueno, ens agradaria ser-hi més, però ja hi som, ja estem bastant en aquesta línia.
Ho dic perquè si algun lloc, no sé, em sembla, ens hem d'emmirallar en la defensa de... el producte que fan des de la terra és el país veí, que això sembla tenen la mà trencada, no, senyor Benancy Grau?
Efectivament. Per nosaltres és un argument de venda o que està fet aquí, que és de proximitat, que és de Girona, però aquest argument tindria poc sentit si no és paral·lel a una qualitat o una manera de fer. Podem dir, home, consumiu patates de Girona que són molt bones. Bueno, si les de Girona no tenen cap fred diferenciador de les de Lleida, doncs la gent dirà, a mi m'és igual que sigui una que l'altra. Però estem intentant explicar, i ho demostrem amb molts fets, que la poma de Girona no solament té una emotivitat per la proximitat, sinó que, a més, té una qualitat intrínseca diferent d'altres persones de producció i que la gent ho aprecia, que ho va conèixer, ho va apreciar.
En tot cas, escolti, com sabem si la poma que consumim és Poma de Girona i IGP Poma de Girona?
Bona pregunta, bona pregunta.
I perquè vostè ja sap que en aquest sector passen coses.
Si no oblidem que estem en una guerra en la distribució de les marques blanques, és una guerra perquè podem dir-ho que és una lluita constant. I cada vegada hi ha més distribuïdors que confien en, que ens deixen posar la nostra marca en el lineal. No precisament Poma de Girona, però una de les nostres marques que s'identifiquen Poma de Girona, com sigui Giro Poma, sigui Girona Fruit, sigui Frutico Empordà o sigui Costa Brava, no? Són pomes que estan dintre l'IGP. Llavors, clar, encara hi ha algun supermercat que associa, que vol fidelitzar el seu client a través de la marca del supermercat, o que en diguem marques blanques o marques de distribuïdor. Però veiem que hi ha un procés de cada vegada acceptar més la nostra marca perquè el client identifica més aquesta marca com una poma de qualitat. Per tant, busqueu marques poma de Girona i segur que quedareu satisfets.
Jo ja els hi puc assegurar també, si serveix d'alguna cosa, que en soc un autèntic seguidor incondicional i consumidor allò familiar important.
Segur que la Saúde ho notarà a la llarga.
Bé, això m'ho va dir un bon dia en Pere, el meu amic Pere Puigverd, i jo li he fet cas. De moment no ens trobem malament, cosa que deu voler dir que anem pel bon camí.
I que hi ha bons amics.
Segur que sí, sobretot hi ha bons amics. Senyor Marenci Grau, que moltes gràcies per haver volgut acompanyar-nos. Escolti, i l'espero ben aviat per parlar de tot el que és relacionat amb el món de la fruita, si vostè vol.
Encantat de venir una altra vegada. Gràcies.
Veure, sentir, tocar, olorar, tastar. Parada i Fonda, el món de la gastronomia vist des dels cinc sentits.
Al Parada i Fonda us parlàvem ja fa unes setmanes i us anem anat parlant periòdicament d'aquesta campanya gastronòmica que encara teniu oportunitat de tastar des de Lloret de Mar. Tot allò que fa referència a la cuina del peix i que podem trobar en gairebé una trentena restaurants, establiments de restauració d'aquest municipi. Ara mateix en parlem amb el gerent de l'Associació de Bars i Restaurants del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar. I bon amic Josep Franc, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, i com ha estat funcionant aquesta campanya?
Bé, els 26 restaurants i hotels que estan participant en aquestes onzenes jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art, la majoria, dic la majoria, ens han manifestat doncs, la seva satisfacció i una valoració molt bona de la bona assistència pública en els seus establiments. Dic la majoria perquè hi ha alguns que noten la crisi i que treballen més amb el turisme nacional i això s'ha notat la davallada del turisme nacional aquest any. I, però, per altra banda, doncs, molts altres restaurants els estan funcionant millor que altres anys, o sigui que tenim una cosa una mica dispar, perquè molts els hi funciona molt bé i alguns altres doncs, han tenen una mitjana més petita de venuts respecte a l'any passat.
Tot i l'esforç que hi ha hagut un esforç important per modular els preus, oi, Josep?
Sí, cada any últimament els estem demanant que s'ajustin amb els preus perquè la situació econòmica del país doncs, no permet fer gaires menús molt cars. Però clar, el peix fresc té un preu i no es pot rebaixar la qualitat, o sigui que tothom s'ha ajustat al màxim.
I escolta'm, com que s'apropa el cap de setmana, jo suposo que el cap de setmana és quan s'intensifica també l'activitat d'aquesta campanya gastronòmica, no? Més pensant en el client, en l'usuari, en el consumidor de les nostres comarques.
Efectivament, el cap de setmana és quan es venen més menús, és quan ens visiten més la gent de les nostres comarques i és quan la gent surt i gaudeix d'aquest restaurant majoritàriament. Entre setmana doncs, sempre es va picant alguns menús, però és el cap de setmana quan hi ha més feina, sí.
I, escolta'm, dèiem, a banda d'això, aquest és un dels millors aparadors que té també Lloret de Mar per portar un altre tipus de turisme, el turisme gastronòmic.
Sí, Lloret és un municipi que va molt més enllà del sol i platja i l'oci nocturn, que és fonamental, però ofereix un ampli ventall de possibilitats turístiques, i més ara que està fent aquest bon temps. Tenim turisme esportiu, familiar, d'activitats de tota mena, turisme cultural, de salut, comercial, de reunions i congressos, i com ho demostra aquestes jornades, evidentment, doncs, també oferim un bon turisme gastronòmic amb una gran i variada oferta.
D'aquí que ja des de fa anys decidíssiu tirar endavant dues campanyes, una a la tardor, coincidint en aquesta època, la cuina al peix i a la primavera, tot el que fa referència a les jornades de l'arròs.
Exactament, al maig sempre fem les jornades de l'arròs, ja en portem 13, i aquestes són les onzenes dedicades al peix i al marisc del nostre litoral, i això ens ajuda, doncs, en primer lloc, a donar a conèixer l'excel·lència de la nostra gastronomia i els nostres restaurants i hotels, i d'altra banda, doncs, com sempre diem, doncs, ens ajuden una mica a allargar la temporada.
Escolti, qui vulgui més informació sobre aquestes jornades, sobre les possibilitats que tenen, què és el que ha de fer?
Doncs entrar a la web de Lloret Turisme, lloretdemar.org, i allà trobarà, doncs, tota la informació, els menús, tots els restaurants, els fulletons, etc. Tota la informació la trobaran a lloretdemar.org.
Detallats els preus i fins i tot els contactes, perquè els caps de setmana, intueixo, és millor fer reserves.
Amb adreces, telèfons, hi ha el fulletó especificat, amb tots els menús, tot.
Escolta, més o menys, quants menús es van servir a l'edició de l'any passat?
Doncs l'any passat van anar al voltant dels 2.600. Menús venuts.
Una xifra que es podria aquest any igualar?
Igualar i fins i tot una mica superar. Però no estem, fins al final de les jornades que no fem l'enquesta a tots els restaurants, no podem saber-ho, perquè és a l'acabar el 31 d'octubre quan comencem a trucar a tothom i a recollir les enquestes de clients i a fer la valoració dels resultats.
Doncs nosaltres volem agrair avui a Josep Franc, que és el gerent de l'Associació de Bars i Restaurants, Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, que ens hagi volgut acompanyar i fer aquesta aproximació al que són aquestes onzenes jornades de la cuina del peix que podeu, com deia, celebrar en aquests gairebé 30 restaurants que hi prenen part, restaurants i hotels de Lloret de Mar. Josep Franc, jo agraeixo que ens hagis volgut acompanyar una vegada més. Escolta, l'únic que ens resta és desitjar que tingueu una bona campanya i, si et sembla, més endavant podem valorar quin ha estat el seu resultat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per promocionar-ho i com vulgueu.
Parada i Fonda, un maridatge entre cuiners i producte.
Els matins en xarxa Gastromoments.
Una queixalada al paisatge amb Jordi Ávila.
Doncs, arribada aquest moment del Gastromoments, no ens queda dir un altre, que abans de començar, que serà un Gastromoments molt singular, perquè, com bé sabeu, tenim la nostra sommelier de guàrdia, que sempre ens fa aquella píndola al final del Gastromoments per parlar del vi recomanat de la setmana, però l'actualitat ha marcat el ritme aquesta setmana i tenim aquí a Laura Marramon amb nosaltres. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
Perquè, bueno, vas estar al Mercat de Mercats de Barcelona, una festa de la gastronomia a la ciutat condal, i sé que vas jugar-hi un paper molt important, però sí que ens agradaria saber, Laura, què hi vas viure a Mercat de Mercats i quin era l'ambient.
Doncs em fa il·lusió que m'ho preguntis, perquè ha estat un dels tastos, dels jocs de tast, de fet, que he organitzat, que, bueno, m'ha fet més il·lusió poder-lo fer a la ciutat de Barcelona, amb tant de públic i en un entorn i amb una cartellera, a cara l'explicarem, d'activitats de tant nivell.
Tu vas fer-hi un joc de tastos a Mercats de Mercats i per davant de quanta gent vas fer aquest tastos o per quants van gaudir d'aquest tast?
Doncs l'aula de sommeliers tenia una capacitat per 70 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I ens parlaves que hi havia una cartellera molt potent, perquè Mercats de Mercats, hem de dir que és una de les fires gastronòmiques organitzades per Mercats de Barcelona més importants de la ciutat. I jo sé que el paper del vi és importantíssim a la gastronomia catalana i que així ho tenen en compte, Mercats de Mercats. Hi havia una cartellera d'excepció i reconeguda a nivell internacional.
Sí. Jo vaig, en fi, quan em vaig veure enmig de totes aquelles personalitats del vi, ostres, vaig pujar 3 metres. Hi havia, doncs, Ferran Centelles i David Seijas, antics sommeliers del Bulli. Hi havia, doncs, per exemple, la Judit Cercós, del Mandarín. Hi havia també, bueno, en Sergi Figueres, que va guanyar el Premi a Millor Sommelier d'Espanya. Hi havia també l'Anna Vicens. D'aquí de Girona, molt també, fent un tast de vins de l'Empordà, en Xavi Nolla, amb vins del Penedès. En fi.
I tu mateixa, que deies que te sents... Clar. Reconforta veure't al costat d'algunes personalitats del món de la somilleria, per dir-ho dels somillers.
Sí, amb aquest embolcall et sents allò fent país, eh?
Molt bé. I ha anat bé.
Que ha va anar molt bé.
L'assistència de públic sé que hi ha anat molt bé. Sí. I sí que ens agradaria saber, per això ocupes el Gastromoments en pleno i tot sencer, perquè ens expliquis quin va ser el joc, perquè me'n diuen que és molt, molt peculiar i singular alhora.
Va ser bueno, un joc que vaig fer per la Ruta del Vi de la Déu Empordà, que és la ruta que ha organitzat amb diversos membres, diguéssim, el Patronat de Turisme de la Costa Brava, i tractava de teletransportar aquestes 70 persones que estaven allà a Barcelona a l'Empordà a través d'unes imatges, d'uns vídeos i d'unes fotografies, a explicar-los el paisatge, els diferents paisatges que tenim a l'Empordà, que doncs, està conformat per el mar, per els Pirineus, per la plana de l'Empordà, també pel Baix Empordà, el Montgrí, les Gavarres, l'Empordanet, i tot i, diguéssim, a través d'aquest passe d'imatges, explicar-los el terroir, què era el terroir, què és el terroir, i transmetre tot això no només per imatges, sinó a través dels vins.
I llavors, és la pregunta ja l'has fet a tu, Laura. Què és el terroir?
Què és el terroir? Doncs el terroir és una paraula francesa i ve a significar un conjunt d'elements que descriuen i que, diguéssim, donen característiques determinades en aquells vins que es planten en aquell lloc en concret. I el terroir, bàsicament, jo el vaig resumir amb 6 factors que incidien en el terroir, que seria el sol, el terreny, la topografia, que ve a dir l'orientació de la vinya, si està cara nord, si està cara sud, si és una vinya d'alçada, si és una vinya al costat del mar, és a dir, la situació d'aquella vinya i l'orientació. El tercer factor, el clima.
Importantíssim, importantíssim a l'hora de fer vi i de tants productes de temporada que el clima hi juga un paper molt important.
Exacte, la pluviometria i també els vents i el sol. Llavors, la biodiversitat, és a dir, més enllà d'aquella vinya, quin és l'entorn bio, diguéssim, d'aquella vinya, si està al costat d'un bosc, si està al costat d'una carretera, si està al costat del mar.
Clar, tot això influeix. O sigui, el terroir vindria a ser un còctel de factors que ajudarà que surti el vi d'una manera o d'una altra.
Exacte.
Fantàstic.
Ve a expressar la complexitat de diguéssim, de les incidències que té un vi. També incideixen les varietats.
Clar.
Les varietats i després el factor humà, que també forma part del terroir.
I Laura, quins vins, per exemple, vas triar tu per fer aquest joc?
Doncs en el meu joc hi havia tot de vins de l'Empordà i eren vins del Baix Empordà, per exemple, hi havia el Mestral de Can Sais.
Molt bé.
Després doncs entràvem amb vins ja tots de l'Alt Empordà, que eren, doncs, per exemple, en aquest cas va sortir el Vidiví, va sortir el Néstor. Cada un representava un paisatge. La gràcia era que la gent l'endivinés. Jo els vaig deixar que subjectivament posessin el que volguessin. Els vaig dir que com si volien posar que aquell vi els havia transportat al desert del Sahara.
Podria ser, perfectament. Cadascú, no?, té els referents que té, moltes Exacte. Vegades, i que a vegades, molt bé. Has parlat del Néstor.
El Néstor, sí.
Que és de 16 vins, ho dic bé.
Correcte.
És que, mira, ara faré una confessió. Ara farem aquestes coses que vindria a ser una mica tertúlia de peixateria, però la vull fer amb la Laura perquè hi ha prou de confiança. Sé que fan una garnatxa,
sí.
Dolceta, fantàstica.
Fantàstica, que se'ls hi ha acabat.
Ja no n'hi ha?
Bueno, jo quan hi vaig anar els havia acabat, potser pues no, ara ja en tornen a tindre.
No, ara fa dies que la busco i no hi ha pas maneres de trobar-les i és aquí on no acabo
sí.
de trobar-la, és per això, molt bé.
Sí, jo també estic a les expectatives de tastar-la.
Pren nota, Laura, perquè els de 16 vins els hi dedicarem una sommelier de guàrdia ben extensa.
S'ho mereixen, eh?
S'ho mereixen.
Després també hi havia, per exemple, el clàssic que seria un vi del Cap de Creus, no? En aquest cas era el Càdec.
Molt bé.
I els vins dolços, que no podien deixar de ser-hi. Hi havia un moscatell d'Empordàlia i Lino.
Ara dit Lino, i jo sóc un dels enamorats de Macià Serra i d'en Jaume i de la família sencera, perquè tu ets l'entesa, eh? Si no, m'ho aclareixes això i em corregeixes. Per mi han sigut un dels que ha revolucionat els vins a l'Empordà. No sé si és així, això, Laura.
Sí, en Jaume, a veure, ja el seu pare, en Simó Serra, ja era un gran enòleg, no? Però en Jaume ho va agafar amb una força en el seu moment i va ser un dels pioners i ara, doncs, a dia d'avui és un mestre.
És un mestre. Laura, si et sembla, encetem aquí ja el que vindria a ser la teva secció habitual de la sommelier de guàrdia.
Fantàstic.
I ens endinsem, com no podria ser d'una altra manera, amb aquest vi dolç, que és Lino, de Macià Serra.
Lino.
I ens fa 5 cèntims.
Bueno, Lino, com ells bé diuen, és el nen de la mare, és el mimat, I és un vi que ja només pel seu color te transporta al passat, te transporta a la història. Va voler casar amb el paisatge de la família i les tradicions. I tot i que és un vi que es fa a Cantallops, que té un terroir molt específic, que és el Neis, que no deixa de ser granit, però amb una diferent estructura, diguéssim, de composició. I és un vi que se serveix amb aquella ampolla més petita, de mig litre.
Més primeta, sí. Capsa triangular, perquè si compres la capsa sencera ves una capsa molt peculiar, que és triangular, i jo m'agradaria saber on ha estat, bueno, jo ja ho sé, però és que vull que ho expliquis tu perquè ho faràs més romànticament que jo, on ha estat aquest vi, per dir-ho d'alguna manera, dormint caramelosament.
Sí, aquest vi ha fet molts viatges abans d'arribar en aquesta ampolla, i un dels més singulars és el viatge que ha passat. Tan sols el 5% del continent d'aquest vi ha passat per una bota mare, més petita que la resta de botes, només 120 litres, que és del 1860, que inclús costa de creure, però és cert.
Sí, ben cert, 1860, i jo ara ja faig aquí, te torno a tallar, senyors, visita obligada, Cantallops, Masia Serra, demaneu per en Jaume i feu la visita al celler i demaneu veure aquella bota perquè no deixa de ser espectacular i en Jaume és d'aquests que te les deixen sumar, t'obre aquell tap que té allà dalt i te diuen suma perquè això viatjaràs.
Sí, li pot,
és cert, ben cert. Bueno, vi dolç, amb botes de... el 5% aquest que hi ha dintre l'ampolla que dèiem és del 1860.
Correcte, i la resta us preguntareu, doncs bé, la resta reposa en botes de roure de 225 litres com normalment són, diguéssim, les botes de roure que fa un procés que se'n diu el procés de solera, que és un procés en què cada any extreus un, normalment és un 20%, però pot ser un altre percentatge de les botes més velles i reomples aquell percentatge amb botes més noves i així successivament. Llavors, per tant, les garnatxes no tenen anyada perquè són una barreja de moltes i moltes anyades.
Laura, jo crec que el maridatge d'aquest vi el tindríem molt clar, no? Podria ser una fruita seca acabant el festival, un bon festival, un bon dinar. No
aquest sé... seria, diguéssim, el maridatge més senzill que pot fer tothom, que serien els postres de músic, i després ens podem endinsar en maridatges dolços i en maridatges d'aperitius.
Amb un aperitiu, també?
També, sí, pot acompanyar aperitius, tipus, com tant t'agrada a tu el foie gras.
Fantàstic.
Acompanyat, doncs digue-m'ho tu, però podríem acompanyar-lo amb una confitura.
O amb una confitura, un foie gras amb figues, un foie gras amb codony, tot això hi jugaria un paper importantíssim i seria una harmonia perfecta. Jo te faig la pregunta, des de la meva inconsciència, amb formatges també podríem fer-ho, això?
Sí, sol combinar-se molt bé amb els formatges blaus. I per tant, doncs és una sortida a un tipus de formatge que jo sempre dic que costa una mica de menjar-se a palo seco, que diguem, no? I en canvi, amb aquest vi...
Ens ajudaria.
I amb una mica també de marmelada no hi faria cap mal, doncs ostres...
Doncs, Laura, marxem ben enamorats. Des d'aquí, des dels micròfons del Paradi Font, del Gastromoments, enviem una abraçada ben forta a la gent de Masia Serra. I si continues portant aquestes propostes, és que, mira, a punt de llagrimeta estic. Laura, hem de deixar-ho aquí. Si ens trobem la setmana vinent, si et
sembla. Molt bé, gràcies, Jordi.
Fins la propera.
Parada i Fonda, un programa de l'ICATESEN.